i com amb d'altres víctimes que també l'hem vist, no? Sí. Vull dir, som de l'opinió de que si has d'opinar d'alguna cosa o has de tenir criteris de qualsevol qüestió, primer l'has de conèixer. Aleshores, el que no entendré mai és que hi hagi gent que parli d'un documental, d'una pel·lícula, d'una sèrie, del que sigui, sense ni tan sols haver-la vist. Aleshores, dius, haurem d'explicar també l'opinió. Quan la veiem? I és el que hem pogut fer tot just ara fa dos dies.
Tu vas agrair que et donessin aquesta oportunitat de poder veure tu i la resta de víctimes amb qui s'ha tingut en consideració de fer aquesta oferta prèvia de poder veure aquesta entrevista?
Sí, o sigui, jo ja vaig dir en el seu moment, quan a finals del mes d'agost va començar a sortir la notícia sobre el documental, ja vaig fer algunes declaracions, sobretot a nivell del blog personal o també amb amics, amb altres víctimes i això, que això segurament portaria a cua, com sempre. Vull dir, han portat tot el que té a veure amb la banda terrorista ETA, malauradament, per a mal o per a peor, sempre porta a cua, no? Aleshores, ja vaig dir en el seu moment que estaria bé poder-la veure i, per qüestions fins i tot personals i de 35 anys ja amb el tema de victimologia terrorista, conec el Jordi Évole, com tants altres, i vam estar comentant, i el Jordi em va dir, hòstia, veniu un dia i la veieu. L'hem vist i ja està, i a partir d'aquí ara sí podem opinar amb criteri de si la pel·lícula blanqueja, no blanqueja, si és una propaganda, si no ho és, però com a mínim també donar veu a les persones que crec que tenim un criteri molt propi, però que abans de tenir criteri i fins i tot opinar, el que volem és veure el material. Un cop el veus, aleshores ja pots opinar.
Un cop vist, vostè creu que blanqueja o no blanqueja?
En absolut, en absolut. O sigui, per res, per res. És que fins i tot diria, no vull fer cap spoiler, evidentment, però diria fins i tot que no només no blanqueja ni a ETA ni al Josu Ternera, al José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, sinó que a més demostra, per qui no ho pogués saber encara, sobretot per la gent jove, que evidentment no coneixen tota la història de la banda terrorista ETA d'aquests últims 60 anys, fins i tot els hi fa veure el nivell, ja no dic al nivell personal, que no n'hi ha, sinó a nivell cultural, fins i tot, de la gent que ha estat com a dirigents d'una banda terrorista, no? O sigui, les respostes són realment d'una manca de sentit comú i d'una manca d'empatia, que molta gent ja la coneixem, però el que no conegués fins ara ho podrà veure. Per això dic que és una forma de donar a conèixer el que n'hi ha en el rerefons d'una banda terrorista que malauradament ha fet tant i tant de mal amb aquests gairebé 60 anys al país, no?
Si no m'equivoco, hi apareixen algunes imatges d'atemptats d'ETA. Vostè, com a víctima, com ho veu? Això eren prescindibles o també és necessari que es puguin veure?
Mira, n'hi ha un detall que jo considero molt important, que les imatges que apareixen no són imatges d'aquelles que hem vist malauradament dècades o anys enrere amb altres informatius o amb altres documentals fins i tot, sinó que són imatges molt curtes, amb un lapsus de temps molt breu, però que no són morboses. Ho tinc que agrair, va ser una qüestió que vaig estar comentant amb la Rosa després, perquè fins i tot els atemptats que apareixen, algunes imatges ja són molt conegudes, malauradament, de molts atemptats diferents, però no són aquelles imatges que la gent, tothom té a la retina guardada com amb el fet de, ostres, quanto morbo, no, són coses molt puntuals, 2-3 segons per cada atemptat, no hi ha més, no? Penso que és una forma de mostrar, a més, respecte a totes les víctimes de cada atemptat en concret, i fins i tot estic convençut per la postura, com diríem, pel llenguatge corporal del propi terrorista, de Josu Ternera, estic convençut que les imatges amb ell li han ensenyat. És a dir, quan estan fent la qüestió, la pregunta, i estan interpel·lant sobre aquest atemptat, aquest i aquest, el Josu Ternera està veient les imatges del que han causat els seus companys, no? Penso que és important que un terrorista d'una vegada per totes vegi les bestieses, si no les ha vist encara, com a mínim que davant d'una càmera vegi i es pugui entendre, es pugui entreveure, millor dit, les seves reaccions a veient les bestieses que han fet amb tants anys.
Quin és el paper de Josu Ternera en aquesta entrevista, o quina conclusió en treu vostè després de veure'l respondre a les preguntes?
Aquesta és la pregunta que ens estàvem fent la Rosa i jo mentre veiem el documental. No sé, el per què ara té que estar aquest individu fent aquesta entrevista. I jo crec que és una barreja de qüestions, no? O sigui, per començar, aquest individu encara té un judici pendent per l'atemptat de desembre del 87 a Saragossa, això per començar. Però ara està a França, l'han d'extraditar, està a llibertat vigilada. Però a més penso que, d'alguna forma, alguna persona que ha estat, malauradament, com a dirigent i com a directiu i cap visible molt sovint d'una banda terrorista tan malauradament coneguda com és ETA, d'alguna forma ja fa uns anys que s'ha quedat com fora de joc, no? És a dir, des d'aquest de l'octubre del 2011 ja va dir prou, per sort, més patirà que ja hem patit nosaltres. Com a mínim dius, bueno, aquest individu potser ja fa 10 o 12 anys que com ja no se'n parla gaire d'ell, no sabem fins i tot si pot ser una qüestió de vanitat, no? Clar, posar-te en la ment d'un terrorista és impossible. Però donant-li voltes, allò és, igual penses, ostres, que aquest tio, com que fa temps que ja no surt, ningú li pregunta, igual vol sortir ara, que ja té 71 anys, crec que diu, 72, en el documental ho comenta, dius, pues igual el que vol és sortir i ja dir la seva, i d'alguna forma dir, encara estic aquí, que tinc un nombre, no? No ho sé, és una barreja, però evidentment, clar, jo posar-me en el cap i en la ment d'aquest individu, per mi és impossible, no? No puc jutjar exactament el patró de la seva conducta, de per què vol sortir ara a parlar, ja s'ho farà, això és cosa seva.
Ell justifica els assassinats, els actes d'ETA en aquesta entrevista, perquè em sembla que diu que ho sent molt però que no se'n penedeix, no?
No, evidentment. O sigui, aviam, molt poca gent a la banda terrorista ETA han reconegut el mal que han causat i han demanat, o com a mínim han mostrat un empenediment públicament de les bestieses que han fet, no? En aquest cas, el Josu Ternera en cap moment mostra en cap tipus d'empenediment. Intenta argumentar el que ell anomena acciones, no? El que diríem atemptats terroristes, ell ho intenta d'alguna forma argumentar amb el seu ideari, si és que el té, i clar, dintre del que seria, i que em perdonin l'expressió, el més semblant a una secta, no? O sigui, oiga, es que aunque yo no estuviera de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, que en alguna ocasión lo dije, es que si la organización decidió hacerlo, pues bien hecho está. Clar, quedas pensant, home, pues si no t'agrada, foto al camp. Vull dir, jo si estic en un lloc on es fan coses que no m'agraden, que fui marxo, no? Doncs, malauradament, aquest individu té una, no sé, una, com una espècie de què diria jo, d'ideologia militaritzada, no? De dir, hòstia, el que diga el jefe va a missa i aquí nadie discute nada. Bueno, pues mira, malauradament, malgrat que en algunes ocasions ell diu que este atentado en concreto, esta acción, atentado no, perdó, esta acción no se debía haber llevado a cabo y tal, naturalment mai va protestar públicament. Per tant, a mi em sembla molt bé el que digui, però evidentment d'emparadiment i de tot això gens ni mica.
El documental sí que Ternera diu que ell no va tenir res a veure amb l'atemptat d'Hipercor, del que vostè n'és víctima. Vostè se'l creu?
Aviam, jo sempre he tingut un dubte, i és un argument, sobretot després d'haver estat en tants i tants judicis contra ETA i contra altres bandes terroristes, però especialment contra ETA. Clar, tots sabem, no?, que quan el número 1 de la cúpula cae, com diuen tècnicament en els judicis, quan cae el número 1, el número 2 passa al número 1. Clar, siguem realistes, atemptat l'any 87, Hipercor, el número, Hipercor i els anteriors que van patir a Catalunya també, sobretot, el número 1 era Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros. El detenen a l'any 87, a l'any 87. Després, ell, entenem, jo ho he dit sempre i he exigit saber què va passar després d'aquest setembre del 87, quan detenen a Santi Potros, el número 2 passa a ser, s'entén, Josu Ternera. Pot tenir responsabilitat amb allò de Saragossa del desembre? Jo, personalment, crec que sí, malgrat ell digui que no. Jo continuo pensant que sí. Ara, malauradament, en aquest país, les coses o n'hi ha proves per demostrar-les o te quedes con les razones, però no te quedes con les proves, no? Ara, és clar, què passa? Que dius, bueno, amb lo d'Hipercor, no, és molt possible que no. Però, cuidado, si sempre s'ha dit que ETA no manava una persona, sinó que eren tres, doncs, si el número 1 decideix atemptar contra, millor dit, donar l'ordre d'atemptar contra Hipercor, s'entén que el número 2 i el número 3 també. Per tant, si ella l'any 87, al juny o abans del juny, era el número 2, jo entenc que pot tenir una responsabilitat. El fotut, parlant clar, és demostrar-ho. I demostrar-ho serà complicat, malauradament.
I el documental també, si no m'equivoco, hi surt una possible víctima de Josu Ternera, que és Francisco Ruiz, que és qui obre i tanca aquest documental i que precisament Josu Ternera reconeix haver participat en aquest atemptat, en aquest documental. No sé què va pensar vostè quan va veure Francisco Ruiz que hi apareixia.
El documental, si em permeto, faré un petit spoiler només, el documental comença parlant petit, amb Francisco Ruiz. Comença parlant amb Francisco Ruiz i acaba parlant amb Francisco Ruiz. El senyor Francisco Ruiz se n'entera amb aquesta conversa amb el Jordi Évole, se n'entera veient les declaracions de Josu Ternera, que Josu Ternera va participar en el seu atemptat, on van matar amb un alcalde i ell, com a escolta, va resultar ferit molt greu, no? Clar, la reacció del Francisco Ruiz és enormement humana, totalment humana, i ja fa d'això doncs, moltíssims anys, no? Però clar, en aquell moment te n'enteres que aquell presentable que està parlant en una entrevista resulta que és qui et va voler matar i per sort per tu, no va aconseguir. Clar, el fumut de tota aquesta història és que tenim una normativa legislativa en un país en què evidentment hem de respectar les lleis, on aquest atemptat va ser l'any 76 i per tant Josu Ternera va sortir lliure per l'amnistia del 77. Mm. Per tant, és un atemptat que ni va complir condemna, ni a més ha estat castigat. Ha estat condemnat, sí. Ha complert condemna? No. Per això dic que per mi, i ho he dit amb diferents amics, hem estat parlant de la qüestió, hi ha moltes víctimes en aquests dos dies, per mi el veritable protagonista del documental, amb tot el respecte per la tasca enormement magnífica del Màrius, del Jordi i el seu equip, del Dani i de la Leire, per mi el veritable protagonisme és el Francisco Ruiz, que se n'entén en aquest moment que Josu Ternera ha estat membre del comando que va intentar matar-lo. Escolta, i la reacció d'ell és excel·lent. És un senyor home que m'agradaria conèixer personalment, viu a Castella-La Manxa, però es mereix una visita, no es faltaria.
Senyor Manrique, deixi'm que incorpori també a la conversa, perquè avui hem sentit també, hi ha un extracte d'àudio i hem pogut llegir també què és el que em pensa de la conclusió d'aquest documental. El mateix Josu Ternera ha sortit una entrevista al diari Basc Berria, i per això volíem saludar la persona que l'ha entrevistat, que és el periodista Enekoitz Esnaola. Senyor Esnaola, buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
¿Usted ha podido ver el documental de Évole o solo ha podido hacer esa entrevista con Josu Ternera?
No, la entrevista la hice ayer,
¿sí?
Pero todavía sin ver el documental. He visto hoy el documental. Uh-huh.
¿Qué le ha parecido?
¿El documental?
Sí, el documental.
Sí, bueno, me parece que Évole hace su trabajo bien. Y no sé, el Évole le hizo también una entrevista a Rafael Vera, uh-huh, en su programa de La Sexta. El año pasado también le hicieron una entrevista a Barrio Nuevo, y Vera y Barrio Nuevo justificaban la guerra sucia y admitían su implicación, ¿no? Bueno, me parece que bien que haya ese tipo de entrevistas.
Pero Évole, en la entrevista que le ha hecho usted al señor Josu Ternera, a él no le ha gustado el enfoque que se le ha dado en esta entrevista con Jordi Évole, ¿no? Él lo explica en la entrevista, que no es lo que se esperaba.
Eso es, bueno, estuvieron muchas horas grabando, y luego, pues bueno, el documental dura una hora y 40 minutos, y bueno, hay un montaje y un editaje, hay una selección de las cosas que ha dicho Josu Urrutikoetxea. Y bueno, Josu Urrutikoetxea dice que, bueno, descontextualiza, ¿no? Évole. Bueno, pero bueno, Évole hace su labor, sí.
Por lo tanto,
¿Sí?
No, iba a decir, si está descontextualizada, ¿qué es lo que él realmente quería transmitir participando en este documental con Jordi Évole?
Si se analiza la trayectoria de Josu Urrutikoetxea, tiene tres etapas, sobre todo. Es una etapa que va desde el 68 al 89, que bueno, era miembro de ETA y sobre todo en la clandestinidad. La segunda etapa del 89 al 2000, estuvo preso en el Estado francés y en el español. Y luego la última etapa del 2002 al 2018, bueno, en relación a los procesos de paz y solución, y también en el instante final de ETA, ¿no?, en la disolución de ETA. Mm. Sobre todo le pregunta por los atentados mortales de ETA, y sobre todo por BIC, Hipercor, Zaragoza, y en la última fase de Josu Urrutikoetxea queda un poco relegada, no tratan mucho. Y luego, según dice Urrutikoetxea en la entrevista de Berria hoy, su objetivo era explicar, entre comillas, a la sociedad española, uh-huh, que hay un conflicto entre Euskal Herria y España, y que el origen de la violencia de ETA es ese conflicto no solucionado, y que bueno, quería explicar cuál es el origen de, según su parece, uh-huh, del conflicto, ¿no? Y que en la película, en el documental, pues no tiene mucho sitio, no ocupa mucho sitio esa explicación.
¿Usted, que ha podido hablar con él, cree que ahora, visto lo visto, se arrepiente de haber dicho que sí a aceptar esta entrevista?
No, él está preocupado. Él está preocupado. Lleva casi toda su vida en la cárcel, en la clandestinidad, fugado, ¿no? O Urrutikoetxea quiere decir casa lejana. Uh-huh. Y ahora que está en Euskal Herria Norte, de forma libre, no clandestina, y los últimos dos años ha pasado bastante tranquilo en relación a los temas pendientes que tiene los juzgados. Y ahora, pues bueno, él decidió tomar parte en este documental. Pero bueno, ha visto que el montaje final no ha sido, bueno, el más completo que podía ser para él. Uh-huh. Entonces está un poco preocupado, por sobre todo por la repercusión que puede tener en distintas instancias del Estado español.
Y su entorno, el entorno de Josu Ternera, no sé si ve con buenos ojos que él aceptara también viendo el resultado, o también hay ciertas críticas a que haya participado en este documental.
¿Entorno qué quiere decir? Sortu, la izquierda abertzale...
Sí, Sortu ya se ha pronunciado públicamente, sí, también estos días, ¿no?, sobre su opinión.
Bueno, ha dicho que es bastante parcial, ¿no?, el documental. Uh-huh. Bueno, no sé, no habla con ellos. Mm. No habla con ellos, no.
Enekoitz Esnaola, disculpa, es que ricasco, sí, por atendernos hoy también en el NUSE. Muchísimas gracias.
Vale, agur.
Que vaya bien, agur. També Robert Manrique, no sé si tu has trobat a faltar alguna cosa en aquesta entrevista, alguna cosa que t'hauria agradat que digués Josu Ternera i que no ha dit.
Home, aviam, si hagués demanat perdó per totes les accions terroristes de la banda ETA, no hagués estat de més, però no era esperable que digués això. Vull dir, jo ja venia amb la idea a l'hora de veure el documental i, havent seguit, malauradament, la historicitat d'aquest personatge, ja sabia que demanar perdó no ho faria mai, no? El que sí que em queda molt clar és que, com us deia abans, o sigui, quan algú n'hi hagi, que n'hi ha gent que encara, sobretot gent jove, no?, que no coneix realment el que va estar la banda terrorista ETA, no recorda quins atemptats, no recorda el perquè era tot plegat, quan vegin aquest documental segurament diran: hòstia, però de veritat van ser capaços de fer aquestes bestieses amb els arguments que presenta el Josu Ternera? Perquè és un argument absolutament fora de lloc. O sigui, quan se li pregunta, per exemple, si l'atemptat d'Hipercor o els atemptats islamistes no tenen cap tipus de diferència, ell intenta raonar que sí, perquè, claro, són atentados contra la població civil, bueno, acciones contra la població civil, però, claro, cada uno tiene... No, no, oiga, perdona, esteu matant gent independentment que siguin civils o no siguin civils, és igual. Esteu matant gent per unes ideologies. Aleshores, són menys atemptats els d'ETA que els dels jihadistes, per exemple? Preguntem-li a una víctima de les Rambles, que, per cert, aprofito a fer un altre petit spoiler, és curiós que quan se li pregunta pels atemptats jihadistes a l'estat espanyol, no recordo el de les Rambles, ni el de Cambrils, ni els de l'agost del 2017. Ell parla de Londres, de Yemen, de l'11M, però no parla de les atemptats de Catalunya. Hòstia, quina poca memòria, no?, per ser el líder cultural d'ETA en su època i tal. Sincerament, vull dir, qui vulgui veure el documental, no amb l'espírit ja preestablert de que per ideologia esto es un desastre, no, anem a entrar sense ideologies i anem a raonar el que està dient a cada una de les preguntes. És que no té ni peus ni cap, és que es demostra l'absolutament sin razón, la insensibilitat, la manca d'empatia que n'hi havia dintre de tota aquesta colla, que era una colla de xarabrats, però que han fet un mal increïble en aquest país i també a casa nostra, no? Per tant, bueno, jo no esperava que demanés perdó ni que se'n penedís de res, perquè, bueno, conociendo su historia, no era d'esperar que ho fes ni molt menys.
Veient això, creus que hi haurà tot aquest enrenou previ que hi ha hagut sense que molta gent l'hagi vist, el documental?
És que jo espero que molta gent dels que han opinat sense haver-lo vist, quan el vegin, torno a repetir, no amb la ideologia per estar plerta, sinó simplement per dir a veure què ha dit este personatge, este impresentable, a veure què nos cuenta, que se n'adonin compte de que protestar, fins i tot intentar impedir la emissió del documental, que no me cuento, vull dir, sincerament, o sigui, per opinar d'algú, ja ho deia abans al començament, per opinar d'alguna cosa has de conèixer primer el material. Aleshores, quan coneguin el material, estic convençut que molta gent dirà: ostres, pues creo que no tenia que haver dit jo que no a todo, quan resulta que precisament el documental el que està fent és, diria, i que se mantingui l'expressió, ridiculitzar fins i tot a la pròpia banda terrorista, en boca d'un dels seus màxims dirigents, no? Mm. Clar, això jo recordava amb algunes víctimes també, o sigui, tot aquest enrenou que s'ha muntat ara per l'entrevista amb Josu Ternera i tal, i em sabrà molt de greu per alguns periodistes que els pugui molestar, no? Però quan el diari El Mundo va publicar el 2006, abans del judici de l'11M, va publicar una entrevista amb José Manuel Suárez Trasorras, condemnat a més de 3.000 anys de presó, com a també responsable dels atemptats de l'11M de Madrid, ningú va obrir la boca. No recordo cap carta de 500 persones protestando al diario El Mundo porque resulta que están entrevistando al que trajo los explosivos y está condenado, encara no ho estava, el van condemnar mesos després, perquè es va fer judici al febrer del 2007. Clar, quan es va fer una entrevista a doble, o sigui, a portada, a 6 columnes, durant diferents dies, diferents capítols, amb un tio que era el responsable, i després es va demostrar, de portar els explosius i matar a 191, amb el temps 192 persones, i a més 1.800 ferits, oi que ningú va dir res? Aleshores, de veritat és un tema només de respecte a les víctimes, de, o n'hi ha algú més darrere? Això cadascú s'ho té que plantejar i preguntar-se per què va reaccionar o no va reaccionar en aquell moment.
Mm-hmm. Robert Manrique, gràcies també per atendre'ns. Que vagi molt,
molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Algun comentari, Oriol?
Bueno, no, ho ha explicat molt bé. A veure, jo penso que el gènere el periodístic de l'entrevista com a tal ja és un gènere complicat, perquè és un gènere que moltes vegades ha sigut molt criticat perquè ja no permet el contrast, és com un reportatge que permet tenir les fonts de diversa gent. Tu entrevistes una persona i aquesta persona dona un punt de vista molt concret, i aquí està l'habilitat de l'entrevistador per poder posar els contrapunts. I jo estic segur que Évole, amb la trajectòria que té, la perspicàcia que té, la capacitat que té acreditada i els bons productes televisius que ha fet al llarg de la seva carrera, però estic segur que ho fa, i pel que explica el Manrique, pues també és evident. I també crec que no escriurà Évole la història d'ETA. ETA és una història enormement complexa, i sí que hi ha i el seu naixement té un naixement en un context de dictadura, i té un naixement en un context de protesta política que després degenera cap al terrorisme aquest sec i que no accepta el sistema democràtic, i que per tant representa una autèntica aberració. Però el seu naixement, i si tu mires documentals o mires la mateixa sèrie o la novel·la Pàtria o la sèrie Pàtria, t'adones que allà darrere hi ha un origen d'un conflicte. Per tant, jo crec que sí que hi ha, que s'ha d'estudiar això i s'ha d'analitzar bé, i s'ha de reconèixer que hi havia un conflicte important polític a darrere, que després
la mateixa... Fernando Aramburu, per cert, que va ser una de les 500 persones que va signar aquesta carta per demanant que no s'emetés el documental.
Bueno, sí, però em sembla incomprensible, això ja ho hem dit, i Enrique ho diu, és que no té cap sentit a la censura prèvia, això és absurd, i el que s'ha de fer és analitzar després aquell producte com surt i com funciona. Jo el miraré interessant, perquè ho trobo interessant. Ara, el gènere de l'entrevista, reconec que des del punt de vista periodístic a mi no m'interessa gaire.
No, però pel que sabem, i de nou, faltaria veure'l, fins i tot en un gènere d'entrevista, i pel fet de ser una entrevista enllaunada, sí que ha sigut capaç de posar context, és a dir, hi ha sobreimpressions...
Clar, el que deia de l'habilitat.
Clar,
i el que deia Manrique, que fins i tot ell té la sensació, veient com està feta l'entrevista, que li ensenyen les imatges dels atemptats als quals s'estan referint, ell les està veient, perquè sí, diu que es veu com la seva reacció, no?
I que queda ridiculitzada, diríem, no només la banda, no només ETA, sinó també les persones que la lideraven perquè es posa en evidència. Això ja és la feina de l'entrevista, però és que a més d'això és una entrevista, no és una entrevista en directe per televisió, en la qual te la podrien colar més, per entendre'ns. És una entrevista que després ve editada i que si diu una cosa és tan fàcil com posar una segona impressió, que això
també
es fa a
l'inici. La televisió també ve editada, ja està, no?
Sí, però que si fas una entrevista en directe, doncs una entrevista
directe,
de ràdio tindria unes altres dificultats. És veritat que pel fet d'estar en un mitjà... Perquè aquí hi ha una cosa, això és per valorar, diríem, la qualitat o la profunditat o l'equilibri d'una peça periodística, no? Si la peça és equilibrada o no, doncs per això ens caldrà veure-la o Enrique, que hi ha a la vista, doncs fa aquesta anàlisi i considera que sí que té punts d'equilibri perquè com a mínim posa... Això és per valorar la qualitat periodística. Ara, la legitimitat, encara que fos una entrevista crua en la qual l'altre deixés anar, la legitimitat la tindria tota, és a dir, no, la legitimitat per fer una entrevista a aquesta persona i aquesta persona s'expressi i fer-la amb qualsevol línia editorial, amb qualsevol sensibilitat, posant-lo més en problemes o menys en problemes, fent-li preguntes més o menys incòmodes i fent més o menys equilibris, diríem, i compensant el que diu, igualment tindria legitimitat. No perdem això de vista perquè és molt important.
Això estem absolutament d'acord.
Clar, si no teníem debats que...
Sí, no, jo pensava en el que deia el senyor Manrique i bé, m'ha semblat ingenu pensar que algú pot entrar a mirar una entrevista com aquesta sense ideologia, t'ha dit. Jo penso que tothom té una ideologia sobre ETA, que tothom té un posicionament. És impossible veure segons quines imatges i no posicionar-se.
Però ell també es referia potser a gent jove que no hagi viscut ni la part final de la banda terrorista i que potser estigui menys contaminada que els que sí que sí, encara però... hem vist alguns dels atemptats.
Però ningú és aliè a la història d'aquest país. Ni la gent que ara té 16, 15, la gent que és adolescent. És a dir, només cal entrar a YouTube i buscar segons quines imatges. És a dir, això posiciona d'entrada a favor o en contra, o en a favor, espero que no, però vull dir que sí, que no és, és impossible entendre l'existència d'ETA i saber què va passar i, no, i que això no engegui una roda de pensament al teu cap, penso. Llavors, d'aquesta manera també penso que és impossible fer una entrevista completament imparcial. És possible que sigui parcial i no per això és menys bona si s'ha fet amb el desig d'arribar a ser imparcial. Vull dir, si s'ha fet el millor que s'ha sabut, doncs s'ha fet el millor que s'ha sabut i ja està. I jo no dubto, jo escoltava el Dani ara i jo no dubto de la qualitat de l'entrevista, la veritat, i no dubto que sigui interessant i penso que segur que tots els que la critiquen sense haver-la vist, potser quan la vegin, doncs diran, mira,
però qui conegui
la... Dir, potser no, perquè molta part d'aquesta crítica segurament que s'ha fet directament perquè és Évole qui fa aquesta entrevista i no una altra.
Però per això jo deia abans,
però és que Évole té la seva història
amb la primera coses. Intervenció, que això passarà, és a dir, si aquest és el debat, que jo, si aquest és el debat que el protagonisme se l'endú l'Évole, això, un cop el documental sigui ja públic, en el sentit que ja el pugui veure tothom, aquest debat ja deixarà d'existir. Jo crec que entrarà a debat, el que també parlàvem abans és si calia o no donar-li veu a Josu Ternera. Per mi l'enfoc del debat és aquest, o serà aquest. Calia donar-li veu a Josu Ternera, perquè a mi també em sorprèn que aquesta llista de 500 persones que han signat, començant per l'escriptor de Pàtria, dubten en algun moment de qui o què és o qui o què representa Josu Ternera, com perquè algú pugui pensar que voler aconseguirà blanquejar el personatge. Jo crec que simplement al darrere hi havia com una intenció de que aquest personatge no parlés. Motius, és, segurament la majoria són polítics.
Ara vaig anar a un lloc molt comú, eh? No et faré la pregunta, tu ets periodista, entrevistaries sí. a Hitler, però et poso la d'avui, tu entrevistaries a Putin? No sé, és a dir, sí. tu entrevistaries a personatges que et pot semblar execrable el que facin, condemnable des d'un punt de vista objectiu, doncs és que no hi ha cap mena de dubte.
Però és que el problema no és...
L'entrevista és interessant, aporta una cosa que no hem escoltat sí, fins ara, per sí. tant, com això ja té un valor periodístic, perquè fins ara no ho hem sentit i és una part important de la història d'aquest país.
Si salvem el que poden pensar, jo insisteixo, és que jo ho miro des de l'altra barrera, però clar, jo aquí no vull saber què pot pensar o què pot sentir una persona víctima de ETA en genèric o de Ternera en concret. Clar, jo aquí no m'hi vull posar perquè no sé si tothom pot tenir la capacitat del personatge de Maixabal, que és el que parlàvem abans. Jo, com a ciutadana del món extern, com a catalana, que a Catalunya tenia patit molts atemptats, a mi sí que m'interessa escoltar Josu Ternera. Però és que en cap cas m'esperaré que demani perdó o m'esperaré que minimitzi la història d'ETA. Per tant, torno al principi, Per tant, esperar o creure't que el debat que s'està al damunt de la taula és per si es blanquejava amb aquest documental la banda terrorista o el personatge, coneixent Évole i coneixent Josu Ternera, és que és impossible pensar que això podia passar. Per mi l'error és que algú hagi caigut amb el debat de aquest documental blanqueja. No, amb la censura intentem que aquest personatge no parli. Motius, jo crec que poden haver-hi diversos.
Jo crec que hi ha gent interessada en que el procés de reconciliació al País Basc no es dugui a terme, i una manera de fer-ho és silenciar a una de les parts, que era ETA, i per tant imposar el relat oficial.
I un apunt, l'efecte Streisand que tindrà ara el documental també serà maco, vull dir que Évole en certa manera pot estar content, perquè això ha multiplicat per 6 segurament les visualitzacions que tindrà en el dia de l'estrena del documental a Netflix, que podria haver passat més o menys desapercebut i li han fet
fins
la campanya.
Fins al desembre, si no m'equivoco, no es poden veure
sí, a Netflix. Potser ens hem obligat a la polèmica, però que l'interès com a mínim que ha creat el documental, doncs, l'Anja, gràcies.
També s'ha de dir una cosa, sona molt estrany, però és a dir, per gent que al llarg de la història justifica la violència i els assassinats i la mort per ideologia no és una cosa exclusiva d'analfabets i d'ignorants. Jean-Paul Sartre va tenir una polèmica terrible amb Albert Camus per això, perquè Sartre va arribar a defensar que la situació dels treballadors era tan terrible i el comunisme s'havia d'imposar de qualsevol manera que si calia hi havia d'haver morts. És a dir, no ens hem de posar les mans al cap perquè hi hagi un senyor entrevistat que encara a dia d'avui sostingui que la violència era necessària perquè hi havia un conflicte
però
polític.
Però a més, i fent-ho com si ETA fos l'única que hagués matat.
No, clar, sí.
Bueno, això seria un altre debat, però vull dir que escoltar una persona gent. Que sigui capaç de dir això bueno, no hauria de posar les mans al cap. No és una cosa estranya al llarg de la història.
Dani, tanquem ja, que són dos quarts
de deu. Fins i tot allunyar-se una mica del combat aquest de, bé, tu vas matar aquest, vas matar aquest, cos que ja sabem i que tothom condemna, i intentar fer l'esforç d'aproximar-te, escoltar els arguments, és el que faria avançar el debat i el que segurament ens aportaria coses noves al 95% de les persones que miraríem a aquell documental perquè entendríem una mica millor l'origen del conflicte. Vull dir que fins i tot si hagués estat una mica menys equilibrat o una mica menys compensador Jordi Évole, igual
hauria servit igual, clar. Sí.
Són dos quarts de deu de la nit, si us sembla, fem una pausa i canviarem de tema, perquè aquest cap de setmana tenim diumenge aquest acte massiu que ha convocat el Partit Popular en contra de l'amnistia, i dimarts sí que ja comença aquest debat de la investidura, que ara us ho preguntaré, si no se us està fent tot plegat una mica llarg. Fem una pausa i ho comentem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonet. Alguna cosa està canviant quan cada cop més gent fem servir el transport públic. Alguna cosa està canviant. Gràcies a molts petits canvis, com moure's de forma sostenible, rehabilitar energèticament la façana del teu edifici, estalviar en climatització, omplir del tot el rentavaixelles o fer servir bombetes LED, estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Superoferta arriba a Rodi Motor Services.
Només fins a final de mes, estalvia fins a 20 euros en pneumàtics Pirelli. Les millors ofertes arriben quan més ho necessites. Vine al teu taller Rodi o entra a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
Les 9 i pràcticament 34 minuts. Ara sí que falten ja 4 dies perquè comenci aquest debat d'investidura. De moment, al Partit Popular no li acaben de sortir els números. Ahir explicàvem també aquesta reunió amb Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, intentant rascar per aquí per allà alguns vots. I el que us preguntava, ara hi entrarem, eh? Sí, però no se s'està fent com... Aquesta investidura fa tant de temps que en parlem, no?, i que no acaba d'arribar. S'està fent llarga o és una cosa només meva? A veure.
A mi no, se m'està fent llarga.
No,
de fet, jo trobo que podríem estar in eterno en govern provisional. No passa res, eh? Cada 6 mesos fem eleccions com Israel i, escolta, anar bullint l'olla.
Jo he de dir que em sembla bastant menys pesat tot això de la investidura que alguns episodis que hem viscut a la política catalana últimament, eh? No em sembla extraordinàriament pesat.
No, clar que no, i serà divertit veure l'espectacle al Congrés.
Sí, és una investidura que no es creu ningú, que no es creuen ni ells mateixos, no? Perquè la prova, ells mateixos, vull dir el PP. Vull dir, la prova la tens que bé, cap de setmana tenen una manifestació per protestar contra els acords d'investidura del que hauria de venir després. Vull dir, és com tot tant una ficció que no
també fins i tot això de la manifestació penso que és per una mica per ensenyar una mica de múscul abans no perdin la investidura, és a dir, perquè quedi una cosa una mica equilibrada, ells juguen aquest joc i per tant ara ens manifestarem i en serem molts i llavors perdrem la investidura, però bueno, n'haurem estat
molts. Ja veurem.
Sí, anava a dir, creieu que hi haurà molta gent realment amb aquesta concentració, acte, digue-li com vulguis que farà el PP diumenge?
Bueno, es fa en territori amable, no? En un dels barris on hi ha més
amable,
vot del PP, no? Bueno, per ells.
Per la gent del PP. Per ells, arribaran autobusos
territori,
i...
Territori amic, diguéssim. No, territori amic pel PP.
Amic de
territori amic del PP.
Amic de Ayuso.
Bueno, però en aquestes coses la gent d'ordre es posa d'acord.
Pot ser un mal negoci per Feijó per moltes coses.
Potser no serà tant que ho convoqui el PP i Ayuso i Feijó, potser serà més l'antisanchisme, és a dir, ensenyar múscul contra el que ells consideren que és una guerra cultural i per tant contra l'esquerra i per tant... Vull dir que aquests motius poden tirar més que dir anem a defensar Feijó,
sí,
que Feijó és una persona...
O sigui, el PP jo crec que ja va anar a les eleccions així, ja va fer la foto de Colón així i no acaba d'aprendre els errors, és a dir, es dediquen a gesticular de manera molt exagerada i el risc de gesticular tant és que...
Sí, podrien ser catalans, perfectament.
Acabar semblant tocat el bolet i els està passant una mica això, que estan gesticulant moltíssim contra una cosa que la gent no està indignada encara per l'amnistia
d'Espanya. No, però també és veritat
que... És a dir, ni tan sols els seus estan... Potser tenen massa pressa, poca paciència, també entenc que potser per la por que un cop passi la seva investidura Pedro Sánchez faci tot molt ràpid i no tinguin temps de desgastar-lo amb això... Però encara no han tingut... O sigui, estan volent capitalitzar una indignació que no existeix. Que no existeix, evidentment existeix en algunes persones, però que no és prou massiva com per dir anem a omplir la plaça però, de Felip II. La plaça de Felip II potser l'omplen perquè tampoc és molt gran, però no sé, de fet he vist avui el vídeo, venint cap aquí, mirava el vídeo de la convocatòria que han fet, és un vídeo que surten imatges de Puigdemont del 2017 dient farem un estat independent, és
correcte,
és un sense sentit, és a dir, és una cosa totalment fora de lloc, que ja es va veure a les eleccions, que no movia gaire en aquell cas els indults, ara és l'amnistia, pot ser que l'amnistia revifi sí que... però encara no, però si no hi ha res, si només
però,
hi ha
però paraula. El seu discurs sí que hi és, Dani. Llavors, primer, vagi per endavant que la capacitat de mobilització del Partit Popular a Espanya és alta, vull dir, els mítings és alta, això no ho descartem, jugant a territori amic com diu l'Oriol, també.
Sí, 500 persones no hi haurà, això està clar.
No.
Però tu vols que n'hi hagi mig milió o 200.000?
Bueno, sí, però és que ja estem amb les mateixes. Allà mig milió serà... bueno, mig milió, 100.000 serà Espanya Segunda, i aquí traiem 300.000 al dia de la Diada i som els quatre gatos. És que depèn de la vara de medir, també. Però que jo crec que la capacitat de mobilització sí que la tenen, que l'amnistia, jo discrepo, jo crec que sí que estan venent a... que l'amnistia és viene el lobo.
Totalment d'acord, no discrepem amb això. És a dir, que hi ha una campanya mediàtica dels mitjans afins a la dreta espanyola i de la mateixa dreta espanyola per intentar mostrar-li a la població que això és, bueno, cal escoltar, no cal, ni tan sols la dreta oficial, també la pseudoesquerra, com els jarrones xinos que hem anat sentint aquesta setmana. Vull dir que sí,
bueno,
la
que
campanya
no,
existeix. Però
ara
jo no veig una onada d'indignació perquè
ara
és que
la
no ha passat res.
No enfadi, ara, però no han tret el Cristo Gros o les vaques sagrades, perdó, en vano. És a dir, si Aznar es mulla tota la capitania del Partit Popular, és com l'última carta que juguen. És a dir, per ells és com la posada en escena de que ensenyen múscul i l'ensenya perquè el tenen. Una altra cosa és que nosaltres des d'aquí creiem que el tema de l'amnistia no està consolidat, no està allà, no s'ho cre... No. Si entres, és a dir, si no guanya Feijó, donen per fet de que Sánchez concedirà l'amnistia. Però és que està... És que, a més, aquí a Catalunya també ens ho estem creient, ja.
Però per molt que ens ho estiguem creient, el discurs... O sigui, fets i contrafets, no? Al final és... Pedro
I
Sánchez,
espanyols que no ho estan desmentint.
Pedro Sánchez, el PSOE, però diuen que no hi ha res. És a dir, diuen que de moment no hi ha res, que n'estan parlant, que...
Sabem que hi ha més de lo que diuen, és evident, però... El fet de no negar-ho categòricament, rotundament...
Però si no van ser capaços de guanyar unes eleccions amb la realitat d'uns indults, crec que és un error de càlcul, i que potser l'encerten, eh? Però crec que és un error de càlcul pensar que poden basar tot el seu discurs abans d'una investidura seva, més, que haurien d'estar centrats en mostrar quina és la seva idea d'Espanya, quin és el seu projecte de país, per si hi ha unes eleccions, anar-hi amb alguna cosa més de que Sánchez vol aprovar una amnistia, haurien d'estar farcint una mica el discurs i no basar-lo només en això, perquè, insisteixo, estan venent fum.
A veure, passeu la pilota.
Dani, avui has vingut especialment
acaparador,
eh?
L'últim passi, va,
Sílvia. Faig un apunt i jo passo.
Feijó va guanyar les eleccions, eh? No té capacitat de tenir la investidura, però les va guanyar, eh?
Montserrat.
Que us escoltava i pensava que sí, que hi ha una mica de càlcul electoral en tot plegat, sobretot en la convocatòria de demà, perquè sí que és cert que a Vox hi ha hagut una crisi entre el sector liberal i el sector conservador, va plegar Espinosa de los Monteros, i sí que penso que el PP aquí veu una finestra d'oportunitat per reapropiar-se aquests vots, i penso que la convocatòria de demà no és un fet aïllat. Tot això forma part d'una estratègia per recuperar els vots que se'n van anar a l'extrema dreta per, en cas d'una altra convocatòria electoral, poder-se'ls fer seus.
Error de càlcul, perquè el PSOE, el PP, sumant els vots de Vox, no és capaç de sumar una majoria a Espanya encara. El que necessita el PSOE és prendre-li vots al PP.
Va, no us enfadeu.
Jo crec que el Dani va dir-se sol un dia a la tertúlia.
Prendre-li vots al PSOE. I això no ho farà gesticulant i assemblar-se cada cop més a l'extrema dreta.
Dani. Bé, home.
Ja està, que
el convoquin
de sector. És que si fem el cronòmetre com els debats electorals, és que el rebentes.
Va, vinga.
A veure, el PP és un partit que està en xoc des de fa, des de l'endemà de les eleccions, i no s'ha recuperat d'aquest xoc, ja està. És un partit que anava amb unes expectatives de 160 diputats, que a més alguns pronòstics li donaven, i no s'ha refet encara d'això. Per tant, és un partit que va fent maniobres estranyes. Això, una cosa. Segona, és un partit que té la gran contradicció, que és que el país que vol governar no li agrada. No li agrada. País que vol governar, que és un país que té Catalunya, que té el País Basc, que té Galícia, que té diverses llengües, que té diversos sentiments nacionals, no li agrada. I que el que realment li aniria bé és que s'independitzessin tots aquests que no els agraden, perquè si guanyarien per majoria absoluta, segur. Llavors es veuen en l'obligació de defensar una cosa, que és un país que volen governar però no els agrada, volen canviar-lo, volen convertir-lo en França, volen convertir-lo en monolingüístic, i clar, això al final grinyola per tots cantons. I és un partit que tradicionalment havia tingut els aliats conservadors a Catalunya, de Convergència, i que havia tingut els aliats conservadors al País Basc, del PNV, que al final ara sembla que siguin tots progressistes aquí, però no, són partits conservadors, i els ha perdut. Llavors, en aquesta desorientació total, el PSOE, que també té les seves contradiccions, sembla el partit més centrat de tots, i per tant és un partit que té el discurs a favor seu. Pot vendre que pacificar Catalunya, si s'han de repetir les eleccions pot explicar que ho ha intentat tot perquè no s'hagin de repetir, però que té una coherència, i els altres, si van a les eleccions, van amb un discurs molt més feble. Per molt que aconsegueixin esgarrapar uns quants vots a Vox, que ho faran, és molt difícil que tota la part amplíssima de la població que censura el seu discurs i que censura la seva deriva contra la diversitat cultural, lingüística, d'identitats sexuals, de gènere, etc, tots els etcètres que ja hem repetit mil vegades, és molt difícil que aquesta gent canviï d'opinió. Per tant, és un partit molt desorientat, i la manifestació de diumenge és un exemple d'absoluta desorientació.
I ara us pregunto per aquesta estratègia del Partit Popular, d'aquests intents de transfuguisme sense posar-se cap careta, vaja, ho hem fet a cara destapada, de dir, doncs, truquem a Emiliano García Page, intentem buscar per aquí, per allà. Us sembla una estratègia encertada per part del Partit Popular d'intentar anar a rascar vots d'aquí d'allà?
Fer-ho públic segur que no. Més, una mostra d'habilitat.
Més que encertada, és desesperada. Sí, sí. Però és el que dic jo, que estan jugant aquesta setmana totes les últimes cartes que poden. Dit això, quan el Partit Popular a cara descoberta fa això, vol dir que el discurs en privat hi és. És a dir, quan el Partit Popular comença a dir que està trucant, vol dir que hi ha un rum-rum en alguna part del Partit Socialista. El Partit Socialista és molt gran, té una disciplina de vot monumental, és a dir, jo em nego a creure que hi haurà trànsfuga, perquè la disciplina de vot del Partit Popular del Partit del PSOE és molt gran, com també ho és el PP, perquè aquests s'equivoquen cada dos dies al Congrés, però votant, que al PSOE almenys no li passa això, però jo crec que ja és tan gran la família socialista al Congrés
que algú encara deu estar ancorat al discurs del Felipe González i l'Alfonso Guerra. Algú, són molts, aquest rumrum, aquest rumrum, els passadissos del Congrés han d'haver existit perquè el Partit Popular s'atreveixi a fer això en públic.
La via del PSOE que pogués arribar a plantejar-se una abstenció, tot això va morir el dia que Susana Díaz va perdre les primàries. Aquell dia es va acabar el felipisme i es va acabar una determinada manera d'interpretar el Partit Socialista, i en va néixer una altra, que és un partit molt més a l'esquerra i amb les idees molt més clares en aquests temes. Per tant, no hi ha cap possibilitat que res de tot això passi.
Abans, em sembla que era el Dani que deia, no? Aquests dies han sortit totes aquestes velles glòries. Em faltava una, que és Esperanza Aguirre, que avui, precisament, sobre el transfuguisme, ha dit això.
Descarto totalmente que ningún diputado del PSOE vaya a votar el señor Feijóo. Lo que no descarto, y no me gustaría descartar, es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote al señor Sánchez. Y eso es lo que yo, a mí no me parecería mal que hiciera algún diputado socialista, que se diera cuenta de que es un disparate lo que estamos haciendo.
Recordem que ella va ser presidenta de la comunitat gràcies a dos socialistes, que van votar.
De nou, el mateix error que abans, es torna a col·locar com a perdedors, perquè ara el que està dient és ella: m'és igual no tenir la presidència del govern espanyol, que ells tampoc.
Ells tampoc.
Ells tampoc, i anem a eleccions. I aquí, o sigui, aquest és el nivell argumental. Jo crec que amb això gaires adhesions no sumes. És a dir, si tu demostres públicament que la teva concepció de la política és tan baixa, és tan disposat a abocar aquest país a la compra de vots, gairebé, al pitjor del pitjor, no generes aquesta imatge de partit d'estat, de partit de sistema, que hauria d'estar cultivant el PP en contraposició a l'altre partit de la dreta, que és Vox, i que els porta cap per una altra banda.
Ingenuament el PP s'esperava això que ells en diuen sentit d'estat, que no és una altra cosa que replegar-se contra les minories nacionals. Ells n'esperaven això. Jo recordo el debat Feijóo-Pedro Sánchez, que Feijóo li va preguntar si Feijóo guanyava les eleccions, si Sánchez el votaria. És a dir, ells ja anaven amb aquesta mentalitat, el que passa que han pecat d'ingenus.
Però és que a un votant moderat de dretes, que encara en té el PP i que aspira a tenir-ne més, que li diguis que la teva estratègia és anar a buscar transfugues, l'espanta més que el sedueix, penso. És a dir, per molt dolent que sigui Pedro Sánchez i que la teva estratègia passa per abocar aquest país a inestabilitat, a repetir eleccions, a no sé què...
En aquest moment, si alguna camí, estratègia hi ha...
I una última cosa, ja sé que dius que tinc molta possessió avui.
Avui sí.
Sort que no tinc els cronòmetres aquí, perquè...
No, estem els d'esports, per fer allò de la possessió del camp.
76,
70-30 ens està matxacant-nos.
Col·loquem-nos en l'escenari que passés, també. Aquest país, els carrers s'encenen, i s'encenen no només a Catalunya. És a dir, un govern del PP amb trànsfugues del PSOE tindria una oposició, jo crec que bastant forta i bastant al carrer, de sindicats, de gent... Vull dir que l'esquerra ha demostrat que està una mica mobilitzada en aquest país. Vull dir que també ells sabran amb què estan jugant,
sí, però jo també
i què s'estan imaginant com a dia després d'una investidura de Feijóo amb trànsfugues, sí, perquè
aquesta,
no seria fàcil.
Aquesta mostra...
I no seria fàcil i la capitalitzaria més Vox que el PP.
Aquesta mostra tan evident de desesperació, penso que fins i tot que la volen jugar al seu favor, en el sentit que volen que prengui la idea que realment el que està passant és molt greu, que Espanya s'està a punt d'acabar, que l'amnistia trencarà Espanya, i que, vull dir, que pot ser que tot això ho estiguin intentant jugar a favor seu per, de cara a unes noves eleccions, guanyar-se vots del PSOE.
És que estan fent el discurs de la por. Estan creant el discurs de la por, i que l'únic escenari que tenen ells a curt termini és el de les eleccions.
I després, clar, si ens centrem... Digues, Oriol, acabem.
En l'escenari de les eleccions, el que sí que hi ha una certa visió estratègica, alguna cosa hi ha dintre d'aquesta desorientació, que és apel·lar a aquest hipotètic votant socialista, no tant als dirigents... o aquest vot transfo, jo crec que això és una cosa de cara a la galeria, però sí intentar, si és que hi ha repetició d'eleccions, que hi hagi una part de vot centrista més proper al PSOE que s'ho repensi i per patriotisme o pel que sigui es passi al PP. El que passa és que jo crec que és no entendre el que ha passat en aquestes eleccions i quina és la realitat del votant del PSOE i del votant d'esquerres en aquest país, que és el rebuig total al que representa el PP i Vox.
Compte que amb els indults, com a tema principal de campanya que portava el Partit Popular, el PSOE ha guanyat dos diputats, eh?
Per això ho dic, que és no entendre la realitat del país.
Una majoria, clar,
és un país que no els agrada com és.
No, jo us anava a dir que també en aquestes portes que hi hagi aquest debat d'investidura, aquesta setmana també hem viscut aquesta situació de, per una banda, Oriol Junqueras i Pere Aragonès assegurant que el tema de l'amnistia ja està pactat, perquè això és una de les coses que es va pactar quan es va configurar la mesa del Congrés, i d'altra banda, tant membres del PSOE com avui també el PSC i els Comuns, que diuen que no hi ha cap acord en aquest sentit. Vull dir que també suposo que aquesta incògnita s'anirà mantenint depenent de les necessitats.
Però això també és una mica un intent d'Esquerra d'intentar cooptar un debat on ells ara se senten invisibles. És a dir, aquest tot això que ha acabat prenent, que és que Carles Puigdemont té la paella pel mànec, i per tant tot depèn de Carles Puigdemont, i clar, evidentment això a Esquerra Republicana li fa mal. Per tant, prefereixen sortir i explicar que tenen l'amnistia lligada, que no pas permetre que ho torni a explicar Junts, si això passa en algun moment.
És una mica el mateix que dèiem abans. Era, potser no tinc jo la victòria, però que l'altre no, tampoc exacte, la tingui. És a dir, que no s'apunti al tanto i, per tant, faig veure que aquest gol ja està marcat.
Però fixa't, de tots els subjectes que ha dit l'Anna, en cap moment ha anomenat a Junts, que és qui realment està aquí configurant alguna solució, que no sé si és amnistia amb tots els noms, amb totes les lletres, però una solució de millora que contenti totes les parts és molt
probable. És que jo penso que hi ha un acord de fons de tots els del bloc aquest que vol intentar la investidura, escolta, hem d'intentar d'alguna manera que totes aquestes conseqüències judicials, econòmiques, etc, etc, de tots els encausats de tot aquest període s'eliminin, s'alleugereixin, es minimitzin, el que sigui. Aquest és l'acord de fons que hi ha, i per això jo crec que aquests dirigents diuen, bueno, és que ja estem d'acord. Ara, que la cosa estigui lligada, que tingui la forma concreta d'una amnistia, aquí hi ha un debat de fons que és que si això es pot articular jurídicament, perquè és que hi ha molts juristes que diuen que no. Però llavors, si això no es pot articular jurídicament, com a amnistia, doncs el que hi ha és un acord de fons polític per intentar que sigui amnistia sense dir-li amnistia. I en aquest acord de fons és on sí que jo crec que està bastant clar que hi ha un acord, una possibilitat de que hi hagi aquest acord de fons sobre la voluntat d'on vols arribar. Ara, com hi arribaràs, aquí jo crec que estic segur que no, això no està lligat.
El que està signat és desjudicialitzar per totes les vies legals possibles. És a dir, aquí sí que es pot entendre, desjudicialitzar no vol dir minimitzar la judicialització o fer més petit el càstig, sinó vol dir que deixi d'estar en el terreny judicial.
És que potser hi ha coses que no són eliminables, així com així, en un estat de dret. Aquest és el tema. Llavors, intentar, com s'ha fet amb els indults, pues, aplicar-ho a un espectre més ampli, pues, que això quedi quan no res, o que quedi molt minimitzat, o que quedi diluït, o que quedi en el no res, com tu vulguis. Però que aquest és el corrent de fons que hi ha, i que estic segur que en això sí que estan d'acord. Ara, clar, que hi hagi un acord per una llei d'amnistia, segur que no.
Sí, però el que està clar és que Esquerra té un mal paper, que és el que deia la Montserrat. És a dir, el PSOE, que tampoc està, no li està fent cap favor amb Esquerra, que l'ha mantingut els darrers 4 anys, el PSOE està perfectament que compta amb el vot favorable d'Esquerra. És més, si acaba negociant alguna cosa xula, entre cometes, amb Junts, Esquerra ha de votar a favor perquè no es pot quedar despenjat d'això.
Bueno, Esquerra va quedar per sobre dels Junts per Catalunya en les últimes eleccions generals i té la presidència de la Generalitat. Tampoc,
sí, però
tampoc
va gairebé la meitat dels escons.
Sí, i Convergència Democràtica...
No existeix.
I el que és Junts per Catalunya és una caricatura del que era l'espai de centre-dreta.
Però no creieu també que aquest pols...
És a dir, aquí si ens posem a mirar quants llençols s'han perdut en la bugada de cadascú...
No, però
estem
parlant
del
rol que agafen en aquesta negociació.
Aquí, estem parlant que com a pes polític les dues formacions estan fotudes.
No, però aquí el problema és que hi ha un ressentiment de fons, que és que durant 4 anys Junts per Catalunya s'ha negat a negociar qualsevol cosa i Esquerra Republicana sí que ho ha fet, i ara els mèrits d'aquestes negociacions els estan portant Junts per Catalunya. Per tant, Esquerra Republicana té un ressentiment de fons de ser sempre el partit a qui li prenen l'entrepà.
No, per què? Els electors dels electors independentistes no, perquè de moment qui però... va per davant a les votes independentistes...
Sí, però Oriol, clar... 4 anys enrere tenia la clau Esquerra. Hagués pogut aconseguir, que s'ha aconseguit ara, l'ús del català al Congrés?
No, és que jo no poso a valorar-me si ho han fet bé o bé. Jo només dic que des del punt de vista dels votants, a dia d'avui, Esquerra Republicana de Catalunya és el partit encara preponderant a l'independentisme. I això així això en totes les últimes eleccions.
Però sembla que, Oriol, que a dia d'avui...
No em posaria jo a defensar Esquerra Republicana de Catalunya, no soc sospitós.
Ah, doncs ho semblava.
Però sí que és evident que aquesta idea de que això és el ressorgiment de Junts per Catalunya, bueno, els resultats a les últimes eleccions són
absolutament lamentables. No, jo aquesta idea tampoc la compro. Al final va haver-hi 700.000 abstencionistes i jo sóc una d'aquestes abstencionistes, és a dir, ja veurem com van les coses.
Però el que sí que sembla clar és que si dels dos partits independentistes que estan discutint l'hegemonia, el que li fa més por repetir les eleccions perquè creu que té més coses a perdre és Esquerra Republicana. Per tant, per molt que no hagi passat aquest sorpasso...
Això és una intuïció o has sentit en algú? O...
No, això és informació per entendre.
A veure, últimament no els va gaire bé ni les municipals ni els...
Esquerra Republicana no vol que repeteixin, no vol que repeteixin les eleccions espanyoles, i Junts per Catalunya, no sé si vol o no vol, però juguen públicament fins i tot amb aquesta idea, amb la possibilitat que aquestes eleccions es repeteixin, això és un fet.
La mostra d'això és que Gabriel Roquet ha de parlar català, per tant no volen
eleccions. No s'aixafeu, que si no no s'entén, eh?
No, deia que Nietzsche deia que els fets no existeixen, existeixen les interpretacions.
I el problema és que això col·loca Esquerra Republicana en un punt en el qual no pot aixecar el preu de la mateixa manera que ho està fent Junts per Catalunya, però ha de fer veure que el preu que traurà serà el mateix. Bé, bueno, sí, és veritat que no té un paper còmode Esquerra Republicana en aquest sentit, perquè Junts per Catalunya pot presentar un missatge positiu amb una repetició electoral i és m'he fet fort. El PSOE pot presentar un missatge positiu amb una repetició electoral i és no he cedit als xantatges de l'independentisme, i Esquerra Republicana ho té més difícil per vestir un missatge positiu d'una repetició electoral, i és perquè el meu discurs, que era vaig a fer un govern amb el PSOE, vaig a fer un pacte amb el PSOE i a treure'ls coses per entendre'ns, ha fracassat. Però... Per tant, per construir un missatge positiu ho té més difícil Esquerra Republicana.
Des del punt de vista polític, el PSOE s'està mostrant molt desagraït, perquè qui li aguanta el govern i la investidura i els pressupostos es diu Esquerra Republicana, eh? I no li està donant el seu paper. També té... Ells, Esquerra aquí es trenca les banyes intentant fer veure que negocia igual o amb la mateixa importància i o intensitat que Junts. A Catalunya estem veient que això no va així, que no estan ocupant el mateix... la fetge no està al mateix lloc al tauler de joc, i el PSOE no està donant el paper de gratitud que potser sí que Esquerra es mereixeria tenir en compte.
Evidentment, és que no ho han de fer, que se la guanyin ells, la gratitud, que expliquin millor les seves victòries, si volen.
És que no entenc el concepte de gratitud en la política.
Jo crec que el PSOE no està tractant bé públicament o a nivell d'imatge la negociació amb Esquerra.
Però també hi haurà temps, vull dir. És a dir, quan es firmin papers...
Què vols que faci?
Ells juguen les seves fitxes.
Una signatura al Palauet al Benit? No, és que no ho entenc.
Es pot fer. Això la són... política d'aparador és...
L'únic gest que s'ha fet de política d'aparador per part d'una formació és sumar quan va enviar, o quan la Yolanda Díaz va decidir anar a veure Puigdemont. Per la resta del PSOE cap a Junts per Catalunya no hi ha hagut cap gest... Ni de gratitud, ni d'ingratitud, ni de res que se li sembli.
El català al Congrés, això
no és una petició de Junts per Catalunya, és una petició del món independentista i del món catalanista en general.
Això ha sigut una petició dels dos partits independentistes.
9:57, falten 3 minuts. Oriol, per arribar a les 10 hem d'anar deixant-ho aquí, perquè ens falta una última publicitat. No, perquè és veritat, jo crec que a tots plegats aquí hi haurà el debat de a qui se li fa més llarg tot aquest pols fins que arribi la investidura de Pedro Sánchez, perquè si la de Feijóo és fallida el proper divendres, hauran de passar 2 mesos fins a la investidura de Pedro Sánchez. Ja veurem com evoluciona això i qui acaba perdent abans les forces també. En fi, falten 3 minuts per arribar a les 10 de la nit, fem una última pausa i ara de seguida us acomiado, no marxeu encara.
RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
A
Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa en tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials, un concessionari de vehicle seminou amb més de 350 vehicles, serveis de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Aquest dilluns dia 25 festiu a Barcelona, visita'ns. Estarem oberts.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que Habitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és Habitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Habitissimo.es.
No ho sé, amb Anna Ballonestra.
Un minut per arribar a les 10 de la nit. Deixeu-me que escoltem això per acabar.
Yo he visto las maravillas de la creación sin ni tan siquiera abrir los ojos.
L'última de la fila, que avui han anunciat que faran un disc nou, gravaran les 24 cançons més famoses que van fer el seu repertori, Quimi Portet i Manolo García. No sé si hi ha molts fans aquí de l'última de la fila a la taula.
De la nostra quinta, Sílvia?
Sí, no som boomers, no.